Desde ya y hasta las 2 menos 10, más o menos, dialogaremos en Mediodía Cope más Mallorca con Toni Moyà. Toni, bon dia.
Bon dia.
Y en esta ardua labor y tarea nos acompañan, nos acompañarán Pablo Martín. Bon dia, buenas
bon
tardes.
Dia.
Tomás Bordoy, buenas tardes.
Buen día, buenas tardes, director.
Y todo lo de ya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Son la 1:13 y entram ya en materia. ¿Qué es la Fundación Social de Sapienci? Recuit algo de información. Es una organización constituida pel Bisbat de Mallorca l'any 2000. Amb una finalitat social d'assistència, d'inclusió social, de promoció i atenció a persones amb manca de recursos i que es troben en situació o en risc d'exclusió social. La Fundació ara celebra el seu 50 aniversari, té els seus orígens a la dècada dels 70 en l'acolliment de la Sapienci l'any 1976, d'aquí venen els 50 anys, destinat a l'acollida i informació laboral i promoció social de persones sense recursos afectades per la crisi, fixeu-vos, de l'any 1975. A l'actualitat, com a Església de Mallorca, gestiona serveis de titularitat pública, l'IMAS, i mitjançant un contracte de servei desenvolupa tres programes d'acollida i promoció social a Mallorca, el Centre d'Acollida Casa de Família, el Casal de Roberts i el casal de Binissalem. I la Fundació dona atenció a persones sense recursos tenint en compte dues premisses fonamentals que jo crec que són importants. Una, els valors humanitaris basats en l'Evangeli, la doctrina social de l'Església, i la professionalitat i el rigor científic. Aquest és un poc el sentit i la síntesi de lo que és la Sapienci. He encertat? Hem deixat algo?
Sí. Jo crec que una cosa important, hem citat aquells centres que tenim conveniats en l'administració, però també hem de saber que la Sapienci com a Iglesia de Mallorca té projectes seus, en els seus propis fons, que donen cobertura a allò que l'administració no arriba. Que crec que és un poc el plat fort que té la Sapienci d'aquests moments.
I anant a la rabiosa actualitat, lo més, no sé si el més pròxim, però sí fa uns dies, se va produir el Bisbat de Mallorca, el bisbe va reunir amb representants institucionals per col·laborar amb el reallotjament de persones que en aquests instants estan visquent o estan acollides a l'antiga presó. I per part del bisbat acompanyaren el bisbe responsables d'àrea caritativa i social de l'Església, que serà per la delegada Catalina Mir, també representant de diverses entitats d'Església que treballen en aquesta tasca en l'àmbit social, Càritas de Mallorca, la Sapienci, tu mateix, Sojorn i la Delegació de Migracions i Justícia i Pau. Avui de matí ampliaran la informació, ja ho ha esmentat en el bolletín a Cristina, Esbalda de Palma ha donat una roda informativa anunciant uns plaços perquè surtin les persones que estan dins l'antiga presó i si no, pues, recorriran en els jutjats, no?, per fer efectiu aquest ordre de desallotjament. Com va anar aquesta reunió i a quins acords concrets se varen arribar?
Mira, la reunió, considerant que va anar bé, vull dir, era un poc vinguda arrel de la petició que havia fet l'Ajuntament de Palma a nivell obert a totes les entitats del tercer sector que poguessin donar una solució o una petita solució o granet d'arena a la problemàtica de la presó. D'aquí sí que el bisbe de Mallorca convida a seure'm-nos Ajuntament, Consell i Govern per mirar què en podríem fer i nosaltres amb què podríem apoiar. Des de l'Església sí que vàrem oferir una sèrie de places en seu perfil de gent que tractem nosaltres. I nosaltres vam oferir unes places de formació i alberg a aquella gent que vulgui fer un procés d'inserció sociolaboral, que és amb el que sabem tractar i la feina del dia a dia i podrien solucionar. I llavors, per una altra banda, sí que per l'altra part del Birbat, Econom va fer oferta de si a la llarga això s'allarga, que pareix que sí, és oferir uns espais com per poder-hi construir, tal vegada vivenda social o qualque espai en aquest moment per muntar un hospital de campanya per a aquestes 200 persones que hauran de sortir de la presó, crec ja vull dir, com us va contar un poc, es tenen de balda. Ja per seguretat des que viuen dins aquest recinte que està apuntalat i en perill d'enfonsament.
Parlen d'un centre de 226 persones. Vosaltres, a la casa de família, a la Sapiència, quanta gent podeu acollir?
Mira, nosaltres, en el que tenim conveniat de vivenda, el que és un servei residencial, amb l'IMAS tenim 208 places, entre casa de família, centre d'inserció Marcís, Son Ribet, Vinicelem i Roberts. A part de llavors, les places que tenim lliures, que són, com vos deia, un programa purament de la Sapiència, que volen ser aquelles de 7 places que tenim a Sant Pere, que feim els cursos de PO agrícola, i les que tenim a Lluc, en PO forestal, i unes 5-6 places més ara buides a Son Ribes per a aquesta gent que fa el procés.
Això seria efectiu ja?
Això seria efectiu ja.
I aquesta gent podria viure allà?
Podríem viure a Son Ribes aquestes 5 places, però també hem de dir que en aquest moment Càritas a Mallorca va oferir la reunió, vull dir que ja tenim gent en altres de presó, en els programes que tenen Domus Inca i Domus Palma Nova, visquem a Domus i fem programa de reinserció en altres. Ara llavors, places que puguem tenir dins casa de família o tal, vull dir, ja més ho haurem de dir conjuntament de la unitat de valoració de l'IMAS, que l'IMAS, com va dir molt bé el president, en Guillermo Sánchez, tenim una llista d'espera grossa, d'un 80 i tants, per poder entrar a la xarxa que estan a des carrer. No només xerram d'aquests 200 que hauran de sortir perquè la casa està en perill d'enfonsament, sinó ja aquella gent que viu en aquest moment a des carrer.
Polo.
Bueno, en primer lloc, donar-te i donar-vos enhorabona, perquè crec que aquest tipus d'institucions són d'aquestes que passen moltes vegades desapercebudes i no tenen els focos dels mitjans, però crec que la seva feina i la vostra tasca és impagable i és motiu i el fet que faceu de més 50 anys, pues, és un motiu d'enhorabona. Jo te voldria demanar quins canvis heu vist durant els darrers anys en el perfil dels usuaris que teniu en els vostres projectes?
Mira, jo t'he de dir que fa 32 anys que som a la Sapiència i perfils els he de canviar cada dos per tres. Vull dir, d'aquella persona que tenia problemes d'alcohol, que venia a fer desintoxicació, fèiem un programa de reinserció, tal, els primers immigrants, però vull dir, el moment que estem ara, jo diria que és una pobresa que està normalitzada. Perquè és un agent que ha donat poc problemes i mal imatge al carrer. Que vull dir que els primers que ens arribaven i damunt, segons quines temporades, feien nosa a la ciutadà, perquè venia el turista i en tenien qualcun bon cartó damunt una cera. Ara, la gent que ens arriba, ell és aquella gent, per una part, joves que fan feina, 5 dies, 6 dies de feina a la setmana, 7, 8 hores, tenen un sou, com es pensaven que era digne, fa uns anys, però que ara amb aquest sou no poden accedir a una vivenda. I per l'altra banda tenim aquella gent major, jubilada, amb una pensió, que quan jo era jove dèiem, és que té 100.000 pessetes, uf, era el rei, 100.000 pessetes no, però cobren 1.000, 1.200 euros, 1.300 euros, tenim gent que mos arriba, que no pot pagar el lloguer i està tota sola. I és una gent que arriba i no està basada a demanar, i diu, és aquí que he de venir, perquè estic a les carrer. Vull dir, són ciutadans, com nosaltres, que estan damunt d'aquella línia vermella, que avui estàs aquí, demà estàs allà. Un matrimoni que en dues pagues pagaven una casa, quedant viudors, tens 35 anys, tens 80 anys, no tens família, què faig?
Bueno, Toni, yo también quería daros la enhorabuena por estos 50 años y tengo que deciros que la Fundación tiene prácticamente la misma edad que yo. Lo que pasa es que a mí no sé si me tienen que dar la enhorabuena por cumplir 50 años, porque es curioso cómo en algunos casos es motivo de felicidad el poder celebrar esos 50 y en otros más bien de preocupación. Bueno, una vez hecha esta broma, quiero decirte que por cuestiones de mi profesión, conozco perfectamente la labor que hacéis en el IMAS labor que es absolutamente imprescindible y más que necesaria. Perfectamente vosotros sabéis que se trata de una institución que se encuentra desbordada, pero al margen de esta reflexión, sí quería decirte que yo en los últimos años y en la situación en la que nos encontramos con el mundo, creo haber percibido un cambio de, si no de posicionamiento, sí al menos de hacerlo público en la Iglesia española especialmente, relacionado con labores como esta y donde compruebo que dentro de lo que es este debate público en relación con la inmigración y en relación con la gente sin recursos y la extrema necesidad que tenemos, estoy comprobando cómo, según mi percepción, la Iglesia se está pronunciando de cada vez más en defensa de estas personas y recordando que los migrantes, tanto si están en situación legal como si no, se trata por encima de todo de seres humanos. Lo digo porque esta reflexión ha sido es bastante reciente. Quería preguntarte si estás de acuerdo en que parece ser que por parte de la Iglesia hay más movimiento ahora que en los últimos tiempos.
Men, hem xerrat al principi, vull dir que fa 50 anys, hem de dir que fa 50 anys els serveis socials a Espanya no existien. I l'Iglesia va ser pionera aquí. Vull dir, fèiem els 50 anys de la sapiència del 76, però els primers moviments que se fan de base en pro d'aquella gent que està al carrer i de treballadors en males condicions comencen l'any 68 per un grup de capellans obrers a Mallorca, que ara han estat un poc els pares nostres de la sapiència. Que ara l'Iglesia faci més força o no? A lo millor és perquè és hora, com fa 50 anys, sortir un poc més del carrer i pressionar. Però vull dir que aquell eix de la doctrina social de l'Iglesia pens que durant aquests 50 anys no l'hem perduda. Hi ha hagut un moment que hem fet feina en silenci, igual perquè ha convengut, o pel perfil de gent que hem tingut, però vull dir, sempre hem estat. És vera que aquest moment és un moment crític i que l'Iglesia pens que és el que ha de fer. Vull dir, està amb aquell que està a la part dels més desvalguts.
Hem arrencat la tertúlia parlant del cas de la presó. També hi ha altres casos com, per exemple, la Eivissa, que ha, estan desallotjant els campaments de rulots, de gent treballadora, que no, evidentment no pot llogar un pis i o se'n va d'allà o bueno, no té cap solució habitacional. A mi m'adona la impressió de que estem enfront d'una avalanxa brutal d'aquest tipus de necessitats. Està clar que la sapiència amb aquests 50 anys d'història ha anat evolucionant i el perfil de la gent ha canviat. El que passa que jo, a mi me dona la impressió de que la sapiència en la força de l'Iglesia no l'ajuda que presta no pot ser suficient, és a dir, és perquè l'escut social cada vegada és més necessari i la quantitat de gent que el necessita cada vegada és més inabarcable. Jo, a mi m'agradaria saber dir quin plantejament de futur vos feia davant aquest horitzó tan col·lapsat, és a dir, de gent que no és que sigui, no són drogadites, és gent que té feina, són matrimonis que tenen una pensió que no els hi basta per el que des tu per pagar el lloguer. Llavors, que vos espera?
Mos espera jo un moment cru. Vull dir, és vera que ha dit ara que no hi ha drogadita, no hi ha tal, però hi ha hagut un temps que han estat i els han tractat. Vull dir, sempre dic que la sapiència, com me demanen què és, la sapiència d'aquest moment ja ha estat sempre el termòmetre d'allò que passa a la societat. I l'eina de denúncia per dir a l'administració, escolta, en aquest moment ens trobàvem baixar al carrer i hem començat aquest projecte nostre, amb fons propis, el que no el podrem mantenir per vida. Vos hi apuntau. I he de dir que tots els governs que hem tractat, vull dir, al llarg d'aquests anys, com podeu imaginar, han passat tots els colors que hi ha hagut, hem tingut bona resposta. Ara, que feim molta feina, sí que en podríem fer més, però que el que va de medis t'aturen. A nosaltres, el primer que mos atura de medis és l'infraestructura que puguem tenir. Tenim centres com ara xerrant de la presó per posar-hi 200 persones. No els tenim. Però tu també penses, seria bo fer un altre centre amb 200 persones? No, vull dir, jo penso que el que hem de fer és d'aquella gent que tenim necessitada al carrer, que demana auxili, Iglesi, i administracions, entitats del tercer sector, que cadascun està més especialitzat en tractar un perfil concret de gent, ens poguéssim posar d'acord, segurament, i hi haguem mitjans com perquè cadascú pogués tractar dignament aquell perfil que li toca. Vull dir, quan és ara el tema de Vissa Caravanes, la setmana passada en una entrevista ho vaig dir perquè pel carrer me van aturar i me van dir, Toni, encara estàs en aquest negoci? I dic, sí, no entenc d'altre. Què penses d'una persona? Ha de viure dins d'una caravana o no? Dic, no sé si ha de viure o no ha de viure, però penso que una persona treballadora, guanyant un sou i contribuint en seguretat social i bla, 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 no és digne que hagi de viure. Per tant, aquí hem de posar remei.
Vosaltres ara teniu col·laboració en CIMAS i això. Estic content amb les ajudes institucionals del govern, tant autonòmic com insulars, per que vos ajudin a mantenir tota aquesta infraestructura que comptau en aquest moment.
T'he de dir que en aquest moment el que tenim d'infraestructura conveniat el dimarts ja ve d'un conveni del 2003, vull dir que han passat 20 i tants anys i estan contents. Vull dir, contribueixen a el que estan pactats. Ara això sí que notam. Que el perfil que mos arriba ja no és aquell perfil del 2003, quan vam obrir Casa de Família, que hi havia aquella gent que dèiem que vam estar a entrar, a fer un parell de mesos, un rodatge i sortir gent sense res carrer. No, aquesta gent no mos arriba, no perquè no hi sigui, sinó perquè els centres estan col·lapsats d'aquella gent que no és perfil dels centres, però que de fora, com que seria més vulnerable, primer s'ha optat per agafar aquesta gent a no agafar la que tocava. Hauríem de mantenir més centres i més residències de tercera edat.
O sigui, teniu residents crònics.
Clar. Vull dir, quan mira, si mireu un pot ser darrere en memòria de la sapiència, veureu que atenem a menys gent, a menys places. Vull dir, no és que haguem fet la casa més petita, sinó que no hi ha rotació. Vull dir que la gent viu allà de dins i mor allà de dins.
És que... Exactament, jo amb això te volia comentar i arrel de lo que has esmentat en Tomàs, clar, jo sempre he pensat que una de les tasques més importants de les entitats del tercer sector, com la que tu representes, és una tasca d'intervencions temporals. S'intervé, se dona un recolzament, se dona una supervisió, una tutela, i després se permet que aquesta persona torni, diguem-nos, entre cometes, la vida normal, fora de la sapiència i en un ambient que podem assimilar des de qualsevol nosaltres. Clar, però si el que estem observant és que aquestes intervencions temporals cada vegada són més intervencions permanents, clar, aquest caràcter rotatiu que tu ara mateix esmentaves se perd, i aleshores tenim un problema, i és que som capaços de donar atenció a menys gent. Aleshores, sí que me preocupa que tot està enquistat en un problema que és el mateix, que és el problema de la vivenda. Aquest problema de la vivenda és el que està provocant és que les entitats de aquest sector cada vegada puguin donar servei o suport a menys persones. En la qual cosa sí que m'agradaria saber la teva opinió, que ja l'has donada, però com podem evitar que això s'acabi enquistant en un problema que al final estarem donant un suport de per vida en aquestes persones?
Jo crec que una de les solucions, vull dir que n'hem parlat avui, és la vivenda és problema pur i dur. O tenim una vivenda social que puguem pagar dignament una persona treballadora, aquí s'acaba tot. Vull dir, quan xerrem d'inserció i la rotació que teníem en els centres, jo me'n record que fa 20 anys Casa de Família era això, es vot a una residència de qualitat una persona major que arribava, o una feina i llavors cercàvem vivenda. Inclús nosaltres, jo me'n record quan als anys 90, a principi del 2000, pot dir, Sor Antoni Roig, el Celci, se dedicava per la sort de Jonquet, que no era el que és ara, a llogar a vivendes que eren barato i Santa Catalina, i gent nostra que havia fet procés se n'anaven a viure en aquells pisos. Això que era el plafar nostre s'ha desmuntat. I hem passat de poder insertar gent sociolaboralment a dir, jo, me conform si és que venen a Casa de Família els insertant com a veïnat del barri de Sant Jaume. Ja està, que ja el manco que siguin ciutadans normals de carrer. És ja el que aspiram en aquest moment.
Me ha parecido entender, Toni, antes, cuando hablabas, que habéis comentado que desde esa sapiencia habéis contactado con políticos con el objeto de proponer que puedan llevarse a cabo construcción de vivienda de precio limitado o vivienda pública. Entiendo entonces que de alguna manera disponéis de algunos terrenos de vuestra propiedad que con el tratamiento urbanístico adecuado podrían adaptarse a lo mejor para este fin, ¿no?
Sí, més que la sapiència, el Bisbat de Mallorca, vull dir, entenc sí. que la sapiència som un col·lectiu a dins del Bisbat que tenem un perfil concret, vull dir, la sapiència que és la problemàtica, el que vàrem oferir, el que he dit, és aquella vivenda en aquests moments que va lligada a un cursor de formació per llavors sortir cap a de fora. El que sí que va proposar el Bisbat pues eren ja igual projectes un poc més a la llarga. Que no sigui, a veure, si immediatesa d'ara és atendre 200 persones però bueno, un trailer de fora i aquest escribatge que podem fer està clar que ni el Bisbat ni cap entitat té ni 50 o 60 o 100 pisos buits ni un centre per 200, perquè si els atenguéssim ja estaríem plens.
Está claro. Lo comentaba básicamente porque si no me falla la memoria, en el año 2023 se promulgó la ley que permite la conversión de, sobre todo, de los usos de determinados terrenos para convertirlos en uso residencial, por ejemplo, zonas de equipamiento siempre y cuando sea para viviendas de protección oficial o viviendas de precio limitado. Y pensaba que a lo mejor esa sería una vía de entendimiento entre el obispado.
Bueno, això a lo millor altres instàncies de Bisbat a lo millor s'ha tractat, vull dir, jo per lo que me toca tractar, que són els temes d'aquest col·lectiu i aquest perfil d'usuari, sí. he pogut oferir això, vull dir, tant la directora de Càritas que érem allà, que som els que manegem pues, aquest tipus de perfil tan concret.
Muy bien. Tu deies que hi ha una llista d'espera de 80 persones. Aquestes persones ara mateix on estan?
Bueno, dic 80 persones perquè sí que a l'IMAS el que se tracta hi ha gent que està purament al carrer damunt d'un cartó.
Per exemple, dins el que teniu vosaltres, el que és el casal de Roberts, me pareix que has comentat, i el casal de Binissalem. Clar, teniu, en el casal de Robert crec que són 12 places.
12 places.
I a Robert 26.
A Binissalem 26 i 12 a Roberts.
Perdona, sí, Binissalem. Aquestes places hi ha rotació o no hi ha rotació? I de quin tipus de perfil estem parlant?
Mira, la part de Roberts és un residencial de gent autònoma, que per desgràcia el que deia és col·lapsa a la residència pública si no tens en aquest moment un grau 3 no excediràs mai un grau 3 és una persona enllitada no? Vull dir, no els hi tenim perquè aquesta infraestructura és d'un albert, no els hi podem tenir
és que dit de fora, clar, 12 places dius, és que són molt poques clar, a pesar que fes aquesta gran
sí,
feina
el que no? És una aposta a dir són 12 places que un moment donat eren places turístiques i el Bisbat varen fer l'aposta per transformar-les en residencials. Vull dir, penseu que el casal de Roberts fa ara el 91 varen començar en la Secretariat de Pastoral Juvenil per fer-hi intercanvis i tal i trobades amb gent de confirmació. Poc a poc sabeu com anant minvant, estava buit, la sapiència cuidava el que era la part de fora i un moment donat era quan nosaltres teníem gent que feia programa de rehabilitació d'alcohol i vint de Mester el bot de començar a cuidar un que teva perquè t'envies d'anar i vaig proposar al Bisbat si mos ho cedien que faríem una vivenda vacacional no en la intenció del negoci sinó de seguir en el servei que donàvem antes a les parròquies que era, hi va un grup deixar un donatiu però deixar la casa neta tal com està, ja ho duien sols i tal que volien nosaltres donar una qualitat a la casa pagant lo mateix però m'interessava que la casa fos quan venguessin els meus, estar bruto en segons sentit de la paraula, que haguessin de fer llit que haguessin de fer arribar nets perquè els han arribat a casa seva sabessin potser les feines que havien de fer i van començar així, però llavors quan hi va haver el tema de la Covid que van tenir tota aquella gent va tenir l'IMAS a dins dels poliesportius allotjada aquella gent de carrer i va haver una gent que se va sentir bé allà dins i cuida i no se'n va voler anar i l'IMAS va demanar podem obrir centres per acollir aquesta gent des de l'Iglesia de Mallorca no van tenir problema en tornar a aparcar aquella llicència que tenien turística d'aquella casa i reconvertir-la amb aquesta gent autònoma que estava al carrer, que és el que és ara.
Sintonia Cope Mas, Mediodia Cope Mallorca, són 1:37, tornant en el principi a lo de la presó, Avui es balda després de la Junta de Govern, com en dèiem, ha fet una roda informativa, ha dit que més o mancos ja s'han notificat totes les ordres de desallotjament a la majoria d'aquests 226, s'esperen al·legacions que presentin cadascun d'ells, si en presenten, i en funció d'això notificarà que la sortida de la presó, i si no acudiran els jutjats perquè els jutjats marquin els plaços. I Esbalda ha dit, llegeix la nota informativa, el passado fin de semana se reunieron con algunas de las asociaciones, como el Obispado de Mallorca, que puso sobre la mesa una serie de opciones que se están valorando, pero sobre las que el alcalde ha rehusado dar más detalles hasta que se concreten en una realidad. En paralelo, ha añadido, los servicios sociales municipales siguen trabajando para atender a las personas que cumplen con los criterios marcados por la normativa, pero visto el perfil de las personas que residen en la cárcel, es difícil que mayoritariamente cumplan con estas condiciones. Por lo tanto, vosotros... Ara, si aquesta gent volgués sortir, o un grupet de gent, donaríeu sortida o allotjament a unes 20 persones?
Nosaltres donaríem unes 20 o menys o més, depenent del perfil que mos vengui. Crec que el que diu el Butler ben cert, vull dir, allà dins hi ha un perfil molt variat i la gent també ha de voler anar a el que tenim. Vull dir, crec que en aquest moment l'Iglésia de Mallorca, o nosaltres com la Sapiència, hem oferit allò que tenim i que sabem fer.
Que per lo que sé també hi ha gent que el que vol fer és quedar a presó, que lo que no pot ser. És a dir, que a pesar de que els hi han fet el perfil i de les necessitats que pugui tenir aquesta gent, renuncia a ser acuïts també en aquests centres socials. També que això és un drama afegit, perquè clar, allà jo per lo que he dit també hi ha gent que el que dèiem abans, gent que fa feina i gent que ja fa lo millor fa més de mig any que viu allà i que viu a les residències que tenien a presó, i que és un drama. El que és un drama ara és que hagi de fugir, que jo entenc que evidentment allò s'ha de tancar d'una vegada per totes, perquè és un perill per tots els que estan allà, perquè de vegades hi ha hagut crítiques a l'Ajuntament perquè fa això, i jo crec que fa el que ha de fer, sincerament.
Vull dir, jo penso que el que mos diu l'Ajuntament, crec que si hi va un servei de bombers perquè hi ha hagut un incendi i fan un informe de que hi ha una part que cau, que està en perill d'enderroc, que han hagut d'anar i apunta l'al·lè, pues, crec que primer són unes que les altres. Ara, quina solució han de donar a aquestes 200 persones? Pff, és difícil.
Sí, sobretot és difícil pensant de que ara estem xerrant i és així, perquè és un tema que s'ha de solucionar, perquè estàvem a la taula, en el cas de la presó. Però quants de casos com els de la presó mos venen els propers anys? Perquè tindrem més situacions com aquesta d'edificis, que en aquest cas és públic i les decisions s'estan prenent d'una forma relativament consensuada, però ja estem començant a veure edificis privats que també estan sent ocupats amb volums de persones importants que seran els següents. I això a mi me preocupa, perquè si hem perdut aquest caràcter rotatori d'institucions com la vostra, no tenc clar com podrem arribar a solucionar tot aquest volum que mos ve damunt en els propers mesos anys, perquè la situació de la vivenda malauradament no millorarà. El projecte de vivenda pública que havies comentat, ja estem arribant molt tard. Estem acabant la legislatura i les poques promocions que s'han posat en marxa no sé si ni siquiera les veurem obertes en aquesta legislatura, i ja m'anem en aquest mes de maig de l'any que ve a eleccions i tot se retrasarà moltíssim.
Mira, jo crec que també són nou temps de repensar les vivendes com han de ser. Fa un any ara pels Reis que van obrir, hem xerrat de Binissalem, el programa que té la Sapiència d'Alt, però a Birbà, com a Birbà, en la vicaria, obrirem un programa pilot, que no n'hi havia cap a dins illa ni dels voltants, que era un poc com fer el que diuen ara, el que surt un co-living. Al final molt fan un co-living per capritxo o un co-working. Bueno, nosaltres ens trobàvem que hi havia molta família amb el lots, treballadora, que no arribava més, no podem muntar la millor 10 vivendes perquè no teníem metres, però sí que reutilitzar el convent de Cats Agustins i una planta que hi vivien en aquell moment 7 o 8 religioses de clausura, En aquest moment hi ha 7 apartaments i 3 més que els de feim. Quan dic apartament, què és? Un banyo, una habitació i una sala d'estar en taula, cadires i una llitera per si duen els lots. I llavors que tenim una cuina grossa comú, molt de fogons, un forn industrial, moltes geleres i un menjador que n'hi poden seure una trentena. Però, bueno, això és el que ha oferit en aquest moment el Bisbat de Mallorca, la Segona Comunitat de Reigue, que ja ens trobàvem el problema. Vull dir que hem de pensar en aquell pis de 350 metres quadrats en 4 habitacions perquè una habitació sigui de les juguetes, l'altra sigui de les despatx i l'altra sigui no sé què per trastos. Pues lo millor no. Lo millor anar amarrats. Vull dir, fa uns anys quan hem fet un apartament de 40 metres quadrats. És que és petit. Però bueno, si tu tens aquell apartament de 40 metres en lo teu íntim i llavors tens una cuina per cuinar i un menjador i unes instal·lacions en camp obert i pati per jugar als lots, pues, penso que tenen molt més qualitat de vida com que viu un edifici de 10 plantes aquí i viu dins 60 metres quadrats.
I quin ha estat el resultat de la convivència d'aquestes famílies d'aquest cas que estàs explicant ara?
Jo més o menys com sojorn.
És un poc com sojorn, però ja està positiu. Vull dir, hem obert fa un any i ja tenim 4 famílies que han sortit que feien feina i han pogut fer un estalvi. Pensar que està un any dins el centre, han estudiat un any de lloguer i han trobat vivenda. És veritat que n'hi ha que han trobat, vol dir que a Can Picafort, un estudi de 22 metres quadrats i estan pagant 750 euros, un matrimoni amb un aldot. És una burrada. Però en aquest moment, la feina que tenen els permet pagar-ho. Però vull dir, si d'aquests 22 metres quadrats, que és, nosaltres fan 30 metres, poguessin tenir afegit el pati de Cats Agustín perquè els al·lots corrin i un menjador i una sala d'estudi perquè els al·lots no hagin d'estar allà de dins, pues seria molt millor.
Foessa va fer públic el seu estudi, Foessa l'empart de Càritas. Quanta gent a Mallorca, per situar-lo en aquesta illa, hi ha en aquest risc màxim d'exclusió social?
Mira, no sabria dir, però en dades meves des que maneig cada dia, mira, la Sapienci l'any passat, bueno, això era del 24, però sembla que és del 25 que ha estat en marxa, van atendre en lo que és la fundació 502 persones. Vull dir, si una busqueta n'atén 502 persones, pensau quantes entitats hi ha més que fan feina i quina quantitat de gent hi ha que estar al carrer ja purament. Vull dir, xerrar que entre nosaltres hi ha un milenar de persones, però llavors hi ha tot el que no sabem, que és el que va arribant, que mal viu.
Actualment en el carrer, què poden dormir?
En el carrer, si no vaig errat, el darrer recompte que va fer Limas, que era comptant de la presó, l'any passat per Nadal n'hi havia 400 i pico, 420.
A Palma.
Que tenim localitzats, que crec que un servei que és d'agrair a Lima, mira, no tenim centres perquè hi ve tothom, però aquell servei d'Humer de Creu Roja, que tenia com venia amb nosaltres, que fa sa volta els vespres per lo car de Masté, pugui ser una manta, pugui ser un cafè llet, hosti, no estic bé, duim-me a un hospital o duim-me a un centre.
Queda un minutet, no sé si ràpidament alguna pregunta més.
Hi ha una cosa que volia, quan parlaves del cas de Binissalem i d'alt, pensava molt en aquestes rectories que en els pobles van quedant buides també perquè ja no ha retor, ja no ha capellans, ja de la parròquia.
Són menys.
Cada vegada aposta. Però a menys capellans i cada vegada més rectories buides. Llavors aquí hi ha un potencial a explotar.
És vera que hi ha rectories buides, també ja n'hi ha de plenes en lloguer social. Vull dir que això s'encarrega cada parròquia. Vull dir, jo vos puc xerrar en aquest moment per l'experiència.
10 segons.
10 segons. Que Binissalem mort va passar i obrirem el primer centre com a parròquia per la gent que venia de carrer.
Ho deixem aquí, gràcies Toni per participar en aquesta tertúlia i sobretot per aquesta gran labor que feis.
Moltes gràcies per ser convidada i sabeu que si voleu ajudar en Penyes Carro estem oberts.
Gràcies.
Enhorabona.
Gràcies.
Enhorabona. Made of spring.